Al 91.5 FM, vetllem pel teu benestar emocional.
I quan passen dos minutets a les 11 de dos quarts de 12 del matí, que faig un embolic, comença benestar emocional, aquest espai de psicologia positiva que ens porta, com sempre, el nostre psicòleg de capçalera, el psicòleg de Pantarrell, Tomàs Navarro. Molt bon dia.
Bon dia, Sergi.
Què tal la setmana? Molt bé. I tu què tal la setmana?
Bé, fantàstic. Sí. Amb aquest solet, el divendres tranquil, a Sant Cugat, la setmana tranquil·la, fantàstic.
Sí, sí, sí. I tant que sí, ja la cosa s'estabilitza bastant quan a temps i això sembla que no, però ajuda a sortir de casa cada matí, tu, que és una cosa, no agafa el paraigües, dius, mira, vaig bastant més tranquil.
Mira, just el feia una conferència abans ahir a la universitat i una de les coses era que portaven a estar sortir de casa, fer coses fora de casa. Pues convidem amb aquest sol que aprofitin.
I tant que sí, s'ha de fer. Escolta, Tomàs, avui volíem parlar sobre entorns de treball saludables. Jo pregunto, com s'aconsegueix un entorn de treball saludable?
Amb voluntat i amb respecte. Amb ganes de tenir-lo i amb respecte pel treballador. I la inversió econòmica, que moltes vegades és una excusa, no és tan important. Per què? Doncs perquè què és un entorn saludable? Doncs des de que la cadira sigui adequada, sigui ergonòmica, que tinguis el que necessites, però que et tractin respectuosament, que et tinguin en compte, que et sentis feliç, que tinguis ganes d'anar a treballar, tant pels companys com pel cap, i per això no cal fer una gran inversió. Però comprar una cadira sí, però per tractar algú bé no.
No, és simplement qüestió de proposar-se, no proposar-se, sinó que sortia tu mateix, bàsicament, no hauria ni de ser un esforç, això, pràcticament. Llavors, per exemple, tenir una mala relació, ja no diria amb el cap, però amb un company ja pot ser una cosa que faci que no tinguis ganes d'anar a treballar.
I tant, mira, just ahir parlava, ahir estava fent un curs de lideratge, tot d'equips, bueno, a gerents de diferents negocis, no? I els deia, estem aquí, però no estem aquí per aprendre com liderar. Dic, perquè ho tenim tots claríssim. O com ser un bon company, ho tenim tots claríssim. Tots sabem que ens agrada i que no ens agrada que ens tractin.
Clar.
Qualsevol mal company que estigui per aquí escoltant sap perfectament com ser un bon company. Sap si li agrada que li parlin bé o malament, que li facilitin la feina o li dificultin, que li facin una atrapallada, no? Ho saben perfectament. Aleshores, no cal aprendre això. Cal tenir les ganes de fer-ho.
Exacte. I per part del CAP, per aconseguir aquesta, diguem, harmonia al seu lloc de treball, quin paper d'adulta? Això ha de ser complicat, és complicat, és una cosa difícil.
Mira, no tenim cap part del servei específica amb continguts per liderar.
Ah.
Què vol dir això? Vol dir que ho podem aprendre. Gràcies a Déu no hi ha un servei a la Vall d'Hebron que diu allò cachete al nen, no? Allò cachete, este pa líder, este no, este pa líder, este no. Vull dir que es pot aprendre. Què passa moltes vegades? Pues que algú es ve cap o ve directament de la universitat o ha promocionat d'un equip i potser coneix molt a nivell tècnic la seva feina, però no sap com portar persones o com liderar-les. Aleshores, què acostuma a fer aquesta persona? Doncs mira, de vegades s'amaga i es tanca el despatx i és inaccessible, perquè no sap què fer amb l'equip. De vegades, se li puja al cap, es pensa que està Déu Nostre Senyor, ell i la resta del món, i posa un pilar, que bueno, allò, un pedestal
que
no se'n pot apropar. I de vegades, per no perdre el bon rotllo, perd de vista la feina i es deixa o entra al xantatge emocional, no? Escolta, com que són col·legues, com que tu abans estaves aquí, i realment costa molt trobar un cap, doncs, que pugui trobar l'equilibri entre l'orientació a objectius i l'orientació a les persones.
Sí, com sigui entre el CAP i la resta de treballadors, sempre hi ha una petita línia que es separi, no? O no cal?
No cal.
Equivocat per completament, estic. Sí.
L'autoritat no té res a veure, l'autoritat no té res a veure amb la distància.
D'acord.
De fet, hi ha com unes grans directrius. Sabem que si tu adoptes una actitud i una comunicació massa formal, tindràs per l'altra part una comunicació doncs estereotipada i formal. Sí?
Clar.
No hi ha una connexió.
Per tant, no és natural aquesta relació.
No. Si tu ets familiar, l'altra gent guanyarà confiança i et dirà el que passa realment, no el que vols escoltar. Si tu ets proper, tant psicològicament com físicament, doncs la gent li ve de gust anar a parlar amb tu i expressar el que hi ha i aportar idees. Vull que hi ha tot un seguit de dimensions, i és ciència, no ens ho inventem, que diu que el cap ha de ser proper. Ha de ser molt proper al seu equip, perquè si no, com saps què passa? Si no, com saps com pots ajudar la gent?
Però fins a quin punt ha de ser proper al cap als seus treballadors? És que queda lleig dir, els seus subordinats, la gent que treballa amb ell?
El seu equip.
El seu equip. Aquí m'agrada la cosa.
Mira, ha de ser tan proper com que en un cop a l'any, dos cops a l'any, es pugui anar a fora a sopar o a fer una activitat. Perquè el cap és persona, i com a bon cap t'interessa que et vegin com a persona, no com a cap. Perquè cap igual a cabron o atributs negatius moltes vegades. El que passa és que aquesta persona té una responsabilitat, i ha de saber que quan aquesta responsabilitat no la pot complir, doncs s'ha de marcar. Però no cal ser ni desagradable, ni pejoratiu, ni fer un abús de poder. De fet, quan algú s'equivoca, no s'equivoca expressament, mai. El segon fallo sí que pot ser per manca d'atenció o per mala intenció.
Eh? Exacte.
Però el primer no. Aleshores, ensenyem, donem eines i fem perquè aquella persona pugui integrar-se en un equip.
I per part de l'equip, quan veuen que el cap els imposa alguna cosa, perquè evidentment és que està per sobre escrit per l'última decisió, fins a quin punt es poden oblidar que el cap és una persona? Perquè molts cops passa, tu el veus només com el cap, però potser aquesta persona està prenent una decisió que sap que és difícil i per dins està fet caldo. Això pot passar molts cops, i això de vegades els treballadors, els que poden estar per sota, se'n poden oblidar d'això.
Mira, és molt important que si tu fas una empresa que es relaciona respectuosament, el treballador sabrà que si pren una decisió, doncs escolta'm, vull dir que l'ha de prendre. Però quan personalitzes, sí? Un exemple molt tonto, si vols.
A veure. Jo,
hem de recollir la taula. Sergi, has de recollir la taula. No la reculls. Val? Jo dic, Sergi, no recollir la taula. Tu pots dir, és que en tens mania, perquè vinc cap allà. Val? O puc dir, Sergi, has de recollir la taula, que és que no hi hagi papers ni gots. I tornem i n'hi ha gots. Dic, Sergi, no recollir la taula. És que en tens mania. No, hi ha un got. És que sempre em persegueixes. No, és que hi ha un got. Clar. No em queda clar. Vull dir, deixa't estar d'aquestes històries. Llavors, depèn del grau de maduresa de l'equip, has d'adoptar un paper o un altre. Però moltes vegades, si el grau de maduresa no és l'adequat, és quan no entens totes aquestes decisions que es prenen i aquest tarannà del cap.
Ara estem parlant d'aquests entorns favorables al treball. Hem parlat dels caps, hem parlat de la resta de l'equip. Quins factors més poden influir en un bon entorn de treball?
Mira, el lloc de treball en si. Si és net, me'n recordo, gràcies a Déu, com, amb tot el respecte als fumadors, quan van prohibir fumar a la feina. Me'n recordo d'allò, d'estar fent un curs o una conferència, i tu estàs allà i no te n'enteres, però surts, tornes a entrar, i allò semblava a Londres en el somio moment. I ara ho veus i dius, ara, però quina animalada. Però en aquell moment era normal, ja estaves incòmode, perquè clar, el fum et molesta i tal. Però tothom estava fumant mentre ho estaves xerrant, i no parlo de fa molts anys. Això, les condicions higièniques, diguéssim, que estigui net, que estigui endreçat, també les condicions ambientals en el sentit més ampli, doncs la cadira, l'ordinador, que sigui ràpid, les eines que necessites que siguin bones i adequades per tu, i també els companys, que el clima laboral de feina entre companys no sigui que entris i puguis tallar-lo amb un ganivet.
Exacte, s'ha de buscar sempre que hi hagi un bon ambient. És que mai millor dit, un bon ambient és el que es busca a vegades. Passa sovint que no hi ha un bon ambient, que hi ha tensions entre treballadors, hi ha tensions entre aquest treballador i aquest cap. Això passa molt sovint a moltíssimes empreses. En aquest cas, quin és la millor... A nivell personal, tu tens un problema amb algú, què pots fer per solucionar-ho, això?
Mira, el millor que pots fer és parlar-ne. Sabem que 8 de cada 10 malentesos es deuen... 8 de cada 10 conflictes... 8 de cada 10 conflictes es deuen a malentesos.
Vaja.
I només 2 de cada 10 es deuen a una acció malintencionada.
Doncs mira, això a favor del gènere humà,
No, aleshores, si jo arribo i et fico el dit a l'ull, és una acció malintencionada.
Bé.
Si dius, ai, em sembla que avui no m'ha donat la mà, és un malentès.
Clar.
Què pots fer? Doncs pots dir, escolta'm, Tomàs, no m'has donat la mà, què passa? Ai, hòstia, doncs mira, te la dono ara.
No, però això de, avui no m'ha saludat.
Exacte.
Ai, sí. Que molts cops és perquè entres directe i no, ni ho penses. Són coses d'aquelles que, és això que dius, un malentès, és que està ben explicat això,
senyor. Però és que si tu tens una bona imatge del Sergi, vull dir, que pots pensar que no t'ha saludat perquè t'està fent el buit i vols saber la paranoia que puguis tenir?
Clar.
O que no m'ha saludat, pues, no, o no m'ha vist, o han entrat a feina, o mira, és que justament entren 2 minuts a l'aire, no? Pues, ho entenc, clar, li disculpo. Però de vegades tenim allò com un ego que dius, ai... El món gira al meu voltant i quan no gira m'enfado.
Ai, Déu meu. Sí, al fons tots són bastant egocèntrics, per entendre. Sempre pensem que... no m'ha mirat a mi. I potser no saludar de ningú, de tot el lloc de treball. Potser la noia ha d'anar al lavabo corrent, qui saps?
Exacte.
És qüestió de buscar una mica més enllà, suposo, no? I en cas que tu no estiguis dins del conflicte, que el vegis des de fora i saps que hi pots fer alguna cosa, que s'hauria d'actuar o no?
Mira, també sabem, i això és trist que ho digui, que 9 de cada 10 conflictes no tenen solució.
9 de cada 10 conflictes. Però conflictes malintencionats?
Del que vulguis.
Del tipus que vulguis.
No tenen solució. Lo qual no vol dir que no puguis fer res. Pots gestionar-lo, pots enfocar-lo i dir, mira, no cal que sigueu amics, però aquí a la feina tu li passes els apunts i tu li passes el no sé què. Sí? Vull dir, a la feina no ha de repercutir aquest conflicte, però si creus que podràs anar solucionant conflictes pel món, estàs molt equivocat. Perquè què passa? Tu i jo ens enfadem. Aleshores, jo arribo a casa i li dic a la meva parella, has vist el Sergi, no sé què? La meva parella què dirà?
Et dona la raó a tu.
Clar, òbviament. Jo ja aquí m'he escalfat. El dia següent arribo i tu segur que a la feina tens amics i enemics.
El Raül, el tindràs en contra.
Ah, el Raül. Vale. Ensenyaré el Raül i diré, escolta, Raül, has vist que m'ha fet i tal? I dirà, no, home, no, si ho saps, és encantador. I diré, vale, adéu, me'n vaig a buscar un altre que confirmi la meva idea. De tal manera que al final ja ni me'n recordo perquè ens hem barallat, però ja està el Raül monstre horrorós allà i per tu sóc el Tomàs monstre horrorós que està allà.
Però això ja passa sovint, quan hi ha un problema que la cosa s'allarga, arriba un moment que dius... Vaja, per què ens vam enfadar amb aquesta persona? Quan s'arriba a aquest punt, jo crec que s'hauria de fer un replantejament. A veure, si ni me'n recordo, tan important no seria.
Ja, i acceptar que ets idiota i que t'estàs barallant per alguna cosa que no té importància i t'has deixat de parlar amb una persona des de fa un any?
L'orgull. Fa molt mal, l'orgull. Són coses d'aquelles que fan molt de mal perquè a vegades només en passar-se'l, ja està, ja ho tens. És una cosa fàcil de solucionar. Doncs bé, i l'orgull també a la feina, perquè estem parlant de l'orgull ja a nivell personal, però a nivell professional podria passar molta competència en algun tipus de feina en concret, que algú arribi abans a algun lloc que tu, això pot generar un conflicte en aquest sentit.
Mira, jo a la feina sóc molt humanista i m'agrada molt ajudar la gent, però hi ha una cosa que no suporto.
El què?
Que és fer prevaldre l'interès particular o les necessitats particulars per davant de les grupals. Sí? Aleshores, no paguem a ningú perquè guanyin autoestima, perquè sigui més orgullós, perquè apunti... No, paguem, en aquest cas, doncs perquè tenim un equip de psicòlegs que ajudi la gent a ser més feliç. En aquest cas, doncs perquè hi ha una comunicació de la ciutat, doncs a tothom i de més. No perquè algú surti despuntat i cobri alguna necessitat. Aleshores, per mi, un mal treballador és aquell que no fa prevaldre l'interès grupal per sobre del seu individual. I de vegades has de fer coses que no t'agraden o que no entren o fer un passe perquè un marqui un gol. I has de saber dir, mira, escolta'm, jo no estic ben col·locat, aquell sí, li passo.
No deixa de ser treballar en equip, és que és tan fàcil com entendre això, encara que la feina sigui individualitzada, l'objectiu comú és un bé comú, és el bé de l'empresa, si l'empresa no funciona, al cap i a la fi aquesta persona no cobrarà. Per tant, si es centra en ella mateixa, estem ben segurs que la cosa no rotllarà tu.
Sí, però també hi ha aquests casos, de que ara l'altre dia parlava amb una marca de vehicles, i deia, no, acaba d'entrar una persona que donarà resultats, en 2 anys haurà promocionat, haurà canviat de marca, i ens haurà deixat un merder aquí impressionant. Però és veritat, tu pots tenir resultats a curt plaç, i a llarg plaç, aviam què passarà.
Exacte. Doncs a veure com podem aplicar tots aquests coneixements de benestar emocional al nostre lloc de treball. Jo igualment crec que aquí, per la part que em toca, l'entorn crec que és saludable. Sí. Per tant, no, jo no em sento carregat en cap moment. Vaja, a veure, espero que sigui compartit això per la resta de companys i si no, doncs tenim bons consells per poder solucionar qualsevol tipus de problema que tinguem en aquest sentit. I com sempre, el porta l'amic Tomàs Navarro a l'espai benestar emocional. Tomàs, gràcies i la setmana que ve més i millor segurament.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, adéu-siau.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.